A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Problemes per quant de temps se deixa la intro. Crec que tinc una mica d'incontinència. Molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit. Això del podcast ho podeu escoltar quan vulgueu. Això es diu Night Call, la cançó. O sigui, està compensat per ser un podcast de nit, no? Però també el tiro pel dia, el gravo per la tarda. No sé, les noves tecnologies és el que tenen. Segon programa ja. El primer, pel que m'han dit, ha tingut molt bona rebuda. Gairebé unes 300 descàrregues. Jo estic content. Espero que també ho estigueu vosaltres. M'han donat molt bon feedback, així que endavant. I avui seguim. Avui tenim moltes notícies, he apuntat moltíssimes coses. He fet una miqueta més de feina que en el primer podcast, però tampoc massa, perquè si no perdria una mica l'essència. Així que, sense més dilatació, anem amb la secció de notícies. La primera que vull portar avui me la vaig trobar tot just quan vaig deixar de gravar aquest podcast, vaig arribar a casa i vaig dir, hòstia, que bona hagués estat aquesta. I és que sembla que els productors de la sèrie Homeland, amb col·laboració de Starzplay, que és una plataforma que està vinculada a Amazon, si ho entenc bé, i Sony Pictures també, estan preparant una sèrie sobre el rei Juan Carlos I, el emèrito, el que tots coneixem, estimem, de com sigui, no? L'estimem, sí, ni que sigui com a personatge públic. Molt curiós, no?, que hagin de venir de fora per fer una sèrie sobre un personatge que jo crec que és molt seriable. És un personatge que es poden fer moltes produccions sobre ell. Però, bueno, la tindrem. Bueno, va fer algo Willy Toledo, una pel·lículeta, però que és una història molt interessant, la del rei. Però jo tinc un problema, que és un problema molt gran, que és el títol que li han ficat. O sigui, el títol és Ex-rei. Ex-rei, com amb una X. No sé ben bé si això és com un joc de paraules amb X-Rei o ex-rei de que ja no és rei. Em sembla una puta merda de nom. Llavors jo he pensat que estaria molt guai que féssim amb aquesta sèrie com fèiem amb les produccions audiovisuals que arribaven d'Amèrica durant els 90, que li canviaven, les traduíem i li ficaven noms com supercutres, ¿vale? Jo he fet com algunes propostes que quedarien bé per a aquesta sèrie, que són Evade como puedas, Juan Carlos de Borbón, putero y vacilón, yo, mi hermano y un rifle, robando, robando, triunfé coronando, aquesta m'agrada bastant, i ja una, com donar-li un toc de que sembles que sigues una seqüela, Franco II, la venganza de los Borbones. Llavors, aquestes són propostes que jo llenço i que si algú les vol agafar, pues ja em pagarà algo, ho parlarem, es pot fer per Bizum o com sigui. I segona notícia, que aquesta m'ha fet molta gràcia, se sabia algo, van anunciar des de Filmin, la plataforma de streaming d'Espanya, de fet catalana, estan a Barcelona la sede, va anunciar l'any passat que havien guanyat bastant pasta i anaven a començar a produir bueno, les seves pròpies sèries i les seves pròpies pel·lícules. Pel que sembla, aquest any només serà una sèrie, ja l'han anunciat, ha sortit el tràiler, és Doctor Portuondo, basada en la novel·la homònima de Carlo Padial, que Carlo Padial és un humorista, bueno, humorista per dir-li d'alguna manera, també director d'aquí espanyol. A mi m'agrada molt, i m'agrada molt sobretot darrere les càmeres, m'agrada fent guió, que no actuant, perquè també actua, fa sketches, tenia, bueno, és que ha fet moltes coses i ara no sé, tenia una secció a Leitmotiv, ara fa poc, i té un tipus d'humor que m'agrada molt, però sobretot escrit, m'agrada com guionitza. I el llibre que no me l'he llegit, potser aprofito, però ja que treuen la sèrie, jo sóc així de vago, que me veuré la sèrie i ja està. Bàsicament tracta de la relació que té amb el seu psicoanalista, que teòricament és un psicoanalista super top, super bo, que ha curat a persones que estaven molt mal, i ell té una relació xunga, diguéssim, amb aquest psicoanalista, i és aquesta comèdia negra, comèdia existencialista, que el Carlo Padial sempre ens porta, i jo li tinc moltes ganes, i a més em fa molta il·lusió que Filmin faci una producció pròpia, perquè és el que li faltava, no? Estava creixent molt, s'està donant a conèixer en els darrers anys, i ara, per fi, gent s'han com productora, que jo crec que és el que fan totes les grans plataformes de streaming. O sigui, Netflix també va començar només, bueno, va començar com un videoclub, de fet, després un servei de streaming, i ara s'ha consagrat com a productora, que és l'important. Llavors, dins de la indústria espanyola, crec que és una gran notícia, perquè Netflix, amb les seves coses bones i les seves coses dolentes, crec que ha ajudat molt, precisament, a produir sèries que no tenien molta cabuda, i algunes d'aquestes espanyoles, i ara hi ha una indústria espanyola, hi ha una plataforma espanyola que comença a produir coses. Llavors, pues, potser aquestes sèries que no tenen cabuda les grans productores de televisió la tindran ara a Filmin. També pel·lícules, m'imagino, que bueno, l'escena indie també és una mica dificultosa i molts cops s'ha de passar per Europa. Aquí a Espanya, pues, Filmin pot ser una ajuda, perquè també aposta molt per l'escena indie. No ho he dit, arriba el 29 d'octubre, o sigui que li queda molt poquet, i a veure què tal, me la veuré i l'intentaré portar aquí al podcast, perquè li tinc moltes ganes aquesta. I ara anem amb una altra, que bueno, és una notícia així d'aquestes que hi ha molt poca informació, perquè només hi havia una imatge, i m'ha fet molta gràcia perquè tot just vam parlar al primer podcast de Timothy Chalamet, no sé ni com es pronuncia aquest nom, però bueno, com que era el niño de los huevos de oro, no?, de Hollywood, que sembla que està a tot arreu, i ara ha sortit una foto de que serà Willy Wonka. Willy Wonka en una prequela dels orígens del personatge. Mira, m'ha semblat una cosa tan rara, de veritat. O sigui, a més, l'única foto que hi ha l'ha penjat ell mateix, amb un aspecte així com de bad boy que té sempre, que només sap fer aquest paper, però disfressat de Willy Wonka. I és molt raro, o sigui, què intentaran fer? Intentaran fer com en Batman, que li donen un passat així superoscur, a una cosa que era com molt pulp. Però és que amb Willy Wonka, és que no m'encaixa de res, o sigui, que li vulguin donar com un passat oscur, i fa tota la pinta per la foto que hi ha. I la gent dient com que pega molt i tal, i pff, no.
Bueno, potser aquest Willy Wonka vendia altra classe de xocolata.
Ah, clar, clar que sí, li volen donar la volta, estaria guai, no? Aquest rotllo.
Potser.
No, és que ara has entrat del tot, no, Òscar? És que li he dit que es connecti el micro, que després li preguntaré, i ell acostuma a dir-me coses. Jo, quan va sortir la pel·li, la nova de Willy Wonka, perquè hi ha una que és com dels 70, crec, era Johnny Depp, i Johnny Depp a mi no és que m'agradi molt, però m'encaixa molt, perquè és la imatge que tenim d'extrovertit. També a la pel·li del 70 tenim aquesta imatge, molt tonta, molt extrovertida, i jo aquí no veig a Chalamet per a res. Tant de bo que em calli la boca i em trobi una pel·li que és superinteressant. I ara, abans de passar com a una mena de blog per parlar de terror, perquè he trobat com moltes coses de terror, just abans d'entrar a gravar, però és que a més he començat a gravar una mica més tard i estava mirant el Twitter i ho he vist ara, que ha sortit només un tuit de Netflix que diu que hi haurà algo de David Fincher demà. No se sap què, però que estiguem atents, que demà es publica algo de David Fincher. Clar, la penya s'ha tornat molt boja perquè volen Mindhunter, la temporada 3, que està cancel·lada. O sigui, ja van dir que no farien la temporada 3, està canceladíssima, llavors em semblaria molt raro. A mi Mindhunter és una sèrie que em va agradar, però tampoc massa, he de dir, i no crec que sigui Mindhunter 3, mira el que et dic, perquè haurien generat més hype. És impossible que ho anunciïn com dient mañana algo de Fincher i que sigui Mindhunter 3. Però bueno, que la gent s'ha emocionat molt i ho volia portar perquè just ho he vist ara. I ara anem amb aquest blog per parlar una mica de terror, perquè he vist moltes notícies de terror, la sèrie que portaré també va en la línia, llavors he dit, pues, anem amb un bloquet, per així dir-ho. I el que es deia que estava a l'Òscar és perquè ha sortit el tràiler de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que m'has tirat un efecte tot raro ahí, Bueno, ha sortit, sí, la nova pel·lícula de Resident Evil. No sé quantes pel·lis de Resident Evil hi ha, però no he vist cap. I per això he vingut i li he dit a l'Òscar, t'has vist les pel·lis de Resident Evil? I em diu, crec que m'he vist una. I li he dit, ja has jugat a algun joc? I m'ha dit que el 4, no, Òscar? T'ha despistat.
Sí, correcte. Sí.
O sigui que, com sóc una persona que controla poc, he buscat una persona que controla un poquet i així ja sembla que fem algo. Sí. Anem a portar el Lluís, anem a tirar un missatge aquí, si et sembla, diem Lluís cabron, o sigui, li he convidat al meu podcast, ell tenia un podcast l'any passat que es deia Hablemos de Terror i dic, parlo aquest bloc amb ell i no ha volgut venir, així que tenim a l'Òscar, el tècnico, fent trampetes. Què opines una mica de Resident Evil? Has jugat un joc, però què et sembla?
Mira, pel que jo conec de Resident Evil i tot, jo crec que tant com sèrie de videojocs com pel·lícules té molt de joc. El que crec que a partir d'un cert punt van començar a explotar massa la franquícia.
Sí, i a més com que es van distanciar molt pel que jo entenc, les pel·lis dels videojocs i no tenen res a veure. Això sí que sembla que torna una mica més a prop al que serien els videojocs. S'han vist, al tràiler es veuen alguna referència als primers.
El chalequito de... Ah, com es diu?
No em preguntis a mi. És que vaya dos estem aquí comentant. Es veia també la imatge, aquesta que va ser portada, crec que era un zombi així com girat. Es veu també. Bueno, hi ha coses que poden estar interessants, però a la penya que li agrada molt Resident Evil sembla que no li agrada molt el tràiler. Perquè estan els zombis en CGI, que això és una cosa que a mi no m'agrada molt, que bueno, es fan per ordinador i no queden fastigosets, no queden realistes.
Bueno, a Guerra Mundial Z,
sí,
tots són CGI, no ens hem queixat mai.
Ja, és veritat. I a Train to Busan, que és una de les meves pel·lis de zombis preferides, també són CGI, però no sé, s'han queixat molt per això, perquè els zombis és veritat, i els zombis i les coses així fastigosetes, com molt de carn, queden millor així.
Sí.
I també volia aprofitar això per parlar una mica de pel·lícules basades en videojocs, perquè també l'Òscar aquí és un fan de videojocs. Hi ha alguna bona, Òscar?
No.
Mira, jo diré dos que la salvo.
A veure.
Una Silent Hill.
Vale.
No he jugat al joc, però a mi la peli de Silent Hill em sembla una peli que m'agrada.
Vale.
I l'altra és Detective Pikachu.
Detective Pikachu va sortir primer la pel·lícula i després el joc.
Clar, va sortir, però és basada en videojoc. O sigui, és basada
sí,
en,
és sí, Pokémon,
basada en
és
un
Pokémon.
Univers de videojocs, no? No sé si... O sigui... No està basada del tot, però em va semblar una pel·li competent. Saps?
Sí.
Una pel·li competent de Pokémon, que em sembla un tema difícil de... Si haguéssim fet una pel·li amb l'argument del Pokémon rojo, hagués estat pitjor.
Busca tu ahí un argument. Yeah.
La gent que ha vist Sonic crec que li agrada. Jo no l'he vist.
Jo la vaig començar a veure i...
Bueno, potser tampoc som el públic, no?
No.
Però bueno, que algun dia faran alguna bona, no?
Sí.
Bueno, si vols quedar per aquí, anem a parlar una mica de més pel·lis de terror. Agafa el micro quan vulguis, perquè si no jo m'enrotllo moltíssim.
Música de terror. Ho sento.
No, música de terror, està bé. No, anem a canviar de terç ara. Anem amb l'altra cançó que tenies, la que venia després. Aquesta l'has ficat tu molt bé, perquè treballes més que jo per aquest podcast. Anem a parlar de Scream. Ha sortit, crec que ahir, va sortir el pòster i m'ho vaig apuntar i he anat a buscar avui el tràiler de Scream 5, molt entre parèntesis aquest 5, perquè no es diu Scream 5, es diu Scream. Scream 2022, amb la traducció a l'espanyol de Grita, que això m'ha semblat increïble, perquè la pel·li original de Scream no tenia traducció, era Scream, però aquesta
era Scream
és...
tal qual.
Sí, aquesta és Scream, entre parèntesis, Grita. No sé si era el tràiler en latino, perquè no li he prestat molta atenció, però m'ha semblat raríssim. Arriba aquest 14 de gener de 2022, o sigui que molt aviat. És raro, no?, que surti una altra pel·li d'Scream. Has vist les pel·lis d'Scream, o la primera, la 4?
Conec més o menys la història d'Scream, però a mi Scream em recorda a Scary Movie 1.
Sí, això és un problema que té molta gent, que li recorda a Scary Movie 1. I és molt curiós això, perquè a mi Scream és el meu slasher preferit, m'agrada moltíssim, i m'agrada molt perquè és molt paròdic amb si mateixa. I llavors és una cosa que, clar, Scary Movie va fer una paròdia d'una pel·li que tenia algo molt paròdic. Però bueno, arriba a Scream 5 una mica raro, perquè la 4 va sortir, ho he buscat abans, 2011, relativament fa poc, i ja tenia aquest rotllo com de remake. Es deia Scream 4, però sí que era com anem a adaptar la pel·li de Scream als temps actuals. I ara aquesta sembla que vol tornar a fer el mateix. Hi havia una cosa que jo m'havia apuntat quan vaig veure el podcast, la mítica escena de Scream que truca per telèfon, que la coneix tothom.
WhatsApp!
El WhatsApp en Scary Movie. Però jo deia, hòstia, si fan un Scream com Millennial, com Z, els adolescents no agafaran el telèfon perquè li dona ansietat, no? I jo estava aquí i dic, va, aquesta brometa me l'apunto pel podcast, l'han fet al tràiler. O sigui, està feta aquesta broma, que realment el tio de Scream li truca i, clar, l'altre, en comptes d'agafar el telèfon, li contesta per WhatsApp. O sigui, m'ha semblat espectacular. I només per això, o sigui, jo estava molt escèptic dient, va, no cal, Scream 4 ja era una reinvenció, però... Ha començat el tràiler amb això i dic, aquesta és l'Scream que vull. O sigui, aquesta és l'Scream que vull perquè ja et dic que la primera pel·li Scream m'agrada molt perquè feia una lectura del propi gènere, del propi slasher, i aquesta era la part més important. També surten els actors originals, que això, per una banda, és guai, a la penya que ens agradava la pel·li original, perquè tal, però per altra em fa una mica de por el rotllito del fanservice, no? Que tirin massa per aquí... I no sigui el que jo vull que sigui, que m'apeteixeria veure, que és una Scream adaptada als temps actuals, amb bromes com aquesta, amb adolescents que es vegin, pues això, adolescents Z, que parlin de pel·lícules de terror actual, perquè Scream mola molt, perquè és una pel·li de terror en la que es parlen de pel·lis de terror. Així que a veure què tal, surt aviadet, tinc ganes de veure-la des que he vist la broma i anava a fer la broma de que no tenia ganes de veure-la, però quin remei, he de dir que sí. I seguim amb aquesta seccioneta de terror, amb la darrera notícia, que també me l'he apuntat ara abans d'entrar. L'he vist abans de sortir de casa, i és que no sé què passa el dimecres, que hi ha moltes notícies de cine, pel que sembla. Arriba The Black Phone. No he apuntat data perquè crec que no ha sortit, potser perquè m'he oblidat també. És la nova pel·lícula de Scott Derrickson, que no us sona, a mi tampoc, però és el director de Sinister. No sé si aquesta les has vist, Òscar.
Nope.
Pues mira, Sinister són pel·lis de terror, però pel·lis d'aquestes de terror estil taquillero, estil sustos, susto muerte, però unes de les més decents que hi ha. Bueno, les dos, parlo de, perquè són dos, la segona és més fluixeta, la primera està molt guai, i també va ser el director de Doctor Strange, aquest tio.
Just, tu no m'has dit que estava veient ara?
Sí, 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 que per mi, bueno, també és una de les meves preferides de... Bueno, m'agraden molt més altres de Marvel, però crec que és molt decent i és molt especial, sobretot és molt diferent a la resta.
És molt espectacular visualment.
Sí, visualment també, clar. Llavors surt aquesta nova pel·li de Black Phone, que surt un Ethan Hawke, que també repeteix de Sinister, emmascarat, segrestant nens, com un mag, però a més superbots. Sembla una pel·li d'aquestes de terror que torna molt a l'essència de Sinister, ha intentat fer altres coses aquest director i ara torna pues, al terror palomitero. No? Que també ha de ser un plaer culpable, de tant en quan pues, et pot apeteixar. Jo amb una noia que t'agrada estar ahí, a veure si s'assusta un poquillo. Terror palomitero, terror adolescent, i jo crec que hi ha productes molt decents en aquesta línia, i a veure què tal està aquesta de Black Phone. O sigui, jo l'he vist i és això, no em sembla malament ni bé el tràiler. És el que promete. I ara ja anem a... Avui crec que m'ha allargat una mica en les notícies, no ho sé. Llavors... amb l'excusa aquesta, només porto una sèrie i no porto una pel·li que he vist aquesta setmana, i tampoc és una sèrie que m'he vist sencera perquè m'ha pillat un pom pel mig i estem a dimecres, estic avui tornant a la rutina i tampoc he tingut massa temps. No és que hagi tingut temps, és que no m'ha vingut de veure sèries i pel·lis, però anem amb la sèrie que he vist i té aquesta sintonia. Anem a parlar amb aquesta sintonia tan celestial i country alhora de Midnight Mass, Missa de Medianoche, com l'han traduït al castellà. Bueno, és la traducció literal, realment. És la nova sèrie... Avui no és una sèrie tan popular com va ser El Juego del Calamar, que bueno, avui ha sortit la notícia també de que és la sèrie més vista de Netflix, ja, definitivament. A la primer mes, 11 milions d'espectadors, és una burrada, és una burrada. Bueno, no, 11 són molts pocs. Sí, era un altre número. No, ho he vist i no ho he apuntat, però vamos, que ja és la més vista. Parlem de Midnight Mass, la nova sèrie de Mike Flanagan. Una sèrie que jo pensava que ho anava a petar bastant, que portava temps anunciada, i pel que he vist no ho ha petat tant, per les recomanacions de Netflix, d'aquests tops que fa de les més populars i tal. Mike Flanagan... és un director que va fer un parell de produccions també vinculades a Netflix, podríem dir menors, que a mi m'agraden bastant. Va fer més, però jo dos que m'agraden són Hush i Gerald's Game, El Juego de Gerald. I després va anar a la gran pantalla, una gran producció realment, amb Doctor Sleep, que és com aquesta seqüela del Resplandor, que també m'agrada moltíssim, m'agrada bastant. I a Netflix també ha treballat molt per les que sí que crec que són més conegudes, que aquesta de Midnight Mass, que són aquest binomi de The Haunting, The Haunting of Hill House i The Haunting of Bly Manor. Sèries de terror que també mesclen molts gèneres, que tenen molt drama, que tenen punts d'humor. Crec que Mike Flanagan comença a ser un director, també a Doctor Sleep trobem el mateix, amb trets característics, i per mi, i per això em sembla molt raro que no ho hagi petat aquesta sèrie, perquè el terror a Netflix, el terror a les sèries, funciona normalment molt bé. The Haunting of Hill House i Bly Manor van funcionar molt bé, i aquesta crec que no està funcionant tant. I a mi, o sigui, no l'he vist sencera, ¿vale? Que ara l'he d'acabar. M'he vist 4 capítols, és molt curteta, més, són 6 o 7 capítols. A mi m'està agradant molt. Crec, sense veure l'avís, que pot ser de lo millor que ha fet el director, i em fa molta pena que no ho estigui petant. Si us agrada una mica el terror, mireu-la. Però si no us agrada el terror, també. Perquè hi ha una cosa que he descobert de tot el que fa Mike Flanagan, és a la gent que no li agrada el terror, o que potser no pot amb el terror, li acaba agradant, perquè és molt accessible i les històries que hi ha darrere són més importants. És un director que juga molt amb això que està molt de moda, perquè jo crec que és una cosa que sempre ha passat al terror, que és vincular molt el terror als drames i als pors propis de la gent i dels personatges. També és algo molt de Stephen King. Aquesta és una sèrie molt de Stephen King, a més. M'agrada també molt Stephen King, ¿vale? És una sèrie molt de personatges i en la que, com vaig comentar en el darrer podcast, el poble és un personatge més, perquè encara no he explicat res de l'argument de la sèrie. Molt bé. És una sèrie que es desenvolupa a una petita illa als Estats Units, una illa pesquera, que té només un poble, diria que només té un poble, pel que s'ha vist, i és una comunitat profundament religiosa, és el temps actual, però és una comunitat profundament religiosa. I amb l'arribada d'un nou cura, perquè l'altre estava com molt gran i sembla que està com a la península, amb l'arribada del nou cura comencen a passar milagres a la illa. I està molt guai. I el terror tarda molt en arribar, però sí que té aquest rotllo de Stephen King, com deia, de que el poble és un personatge, perquè el fet de que sigui una comunitat pesquera i molt cristiana fa que les dinàmiques i les relacions que es donen en aquest poble són molt pròpies, no? I totes les històries dels personatges estan molt unides, no? Perquè és un és un poble molt petit. Llavors, a mi això és un rotllo que m'agrada molt. També m'agrada molt el terror així com gòtic cristià, tot i que el tenim una mica saturat. Aquesta és de les bones. Si ho fa una mica de pal, el rotllo del terror vinculat al cristianisme i als déus, doneu-li una oportunitat perquè jo crec que ho fa molt bé. Una cosa que se li ha, en part criticat, es remarca sempre, no?, d'aquest director, són els diàlegs. O sigui, és una mica tostón amb els diàlegs, amb els monòlegs, o sigui, s'expressa molt, i a més aquesta és una sèrie que parla d'existencialisme, parla de metafísica, parla de la relació que tenim amb Déu, i llavors hi ha personatges que parlen d'això amb posicions diferents, intenten portar-se... Bueno, en aquest sentit és espesseta, però a mi m'agrada, i a més crec que és un director que té capacitat per dirigir un diàleg bé, i que no sigui monòtum, amb un plano contra plano, sinó que ja a la direcció hi ha algo que t'està dient més enllà d'aquest diàleg, com el que veiem a Breaking Bad, que veies a dos personatges esmorzant, però per la direcció es veien les dinàmiques de poder d'aquests, doncs jo crec que Mike Flanagan ho aconsegueix. Llavors això, recomanació total, perquè El Juego Calamar no era recomanació, era parlar de la sèrie que havia vist tothom. Aquesta, crec que no l'ha vist tanta gent, així que mireu-la, que està nova, i jo crec que us agradarà, tant si us agrada com no el terror. I amb això ja arribarem al final d'aquest podcast, ja tenim la música de la recomanació. I, bueno, un tema d'actualitat. Avui és dimecres, per mi, per vosaltres serà divendres, però, clar, ahir va ser el dia de la hispanitat, i el dia de la hispanitat sempre porta l'eterno debate, no? L'eterno debate aquest del colonialisme espanyol en aquest cas, perquè sí que és cert que aquí, bueno, a Espanya, el Dia Nacional és un dia que celebra una massacre indígena, s'ha de dir, es podia haver escollit millor dia, l'invent del gazpacho o qualsevol cosa que no fos tan peliagudo, però sempre se celebra en aquest dia i sempre hi ha el debat, no?, de que si la colonització va ser l'educació del poble indígen, que realment la massacre de l'exèrcit espanyol no va existir, tot això, que a més, per desgràcia, hi ha un discurs de l'extrema dreta que ho està tornant a portar a flote, però d'una manera molt exagerada. O sigui, es pot discutir sobre el tema, però no es pot negar les barbaritats que van fer Espanya, com qualsevol altre imperi, a l'Amèrica nativa. Llavors, us porto una pel·li que no és espanyola, no parla del colonialisme espanyol, perquè passo de portar pel·lícules espanyoles que parlen del trincherisme, que no m'apeteix massa, i us porto The Lost City of Set. És una pel·li de James Gray, que fa un parell o tres d'anys va portar-nos a Tastra, que a mi no m'agrada molt, però aquesta sí que em va agradar. Està inspirada en una novel·la homònima i parla del colonialisme britànic, en aquest cas, en les seves últimes etapes, i de com un investigador va trobar indicis de que existia una cultura civilitzada, una cultura que hauria après coses que s'apropen al que és la civilització europea en les últimes passes del colonialisme, i vol investigar això. Llavors, la pel·li és molt interessant perquè no és una pel·li d'aventures, no és una pel·li on anem a buscar l'oro o anem a buscar aquestes coses, aquestes mítiques pel·lis del colonialisme, sinó que és una pel·li més de debatre, no?, sobre aquest punt, i es veu com aquests colonos, aquests grans propietaris anglesos, no volien financiar aquesta investigació. Per què? Perquè precisament demostrar que havia existit una civilització molt culta, molt poderosa, molt propera a l'europea, demostraria que era una autèntica salvajada el que havien fet allí, a l'Amèrica nativa. Llavors us porto aquesta pel·li, és una pel·li també lenteta, però bueno, a mi em va descobrir l'altra cara de Robert Pattinson, que s'ha acabat convertint en un dels meus actors de la seva generació, actors actuals preferits, perquè és veritat que el vam conèixer amb Crepúsculo i és el meme, Crepúsculo és el meme, però després el tio s'ha sabut moure per pel·lis indies, per pel·lis interessants, i jo sempre valoro molt d'un actor que sàpiga escollir molt bé els seus papers. Crec que és algo que fa Joaquin Phoenix, que fa Gyllenhaal, i Robert Pattinson, de la seva generació, és el que ho fa. També va redescobrir a Tom Holland, perquè és una de les primeres que va fer juntament amb Lo Impossible, no sé si abans o després, però que ara que és un actor tan de moda, pues el veiem ahí molt poquets minuts, però està ahí molt jove. Així que us porto una altra pel·li reflexiva, perquè penseu una miqueta, encara que ja s'ha passat de moda el debat quan surti aquest podcast sobre el Dia de la Hispanitat, però si no, us la mireu si us he convençut. I per la meva part, ja estaria tot. Agrairé tot el feedback que em doneu, agrairé que algú em pari pel carrer i em digui vull venir al teu podcast, perquè avui m'han deixat plantat i jo crec que parlar amb algú sempre està més divertit. Avui hem parlat una mica amb l'Òscar i està guai. Així que això és tot, ens veiem la setmana que ve. Champany i crispetes.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.